Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Ot Manresa. El Departament de Salut ha registrat aquest divendres 1.111 positius en les darreres 24 hores a les xifres totals de la pandèmia a Catalunya, que ja se situen en els 80.706 casos confirmats. De tots els casos nous en prova confirmada, 215 corresponen a la regió sanitària de Barcelona-Ciutat, 137 més a la regió metropolitana Sud i 211 a la de Lleida, amb 195 dels quals al Segrià. Les dades representen un repunt que segueixen la tendència a l'alça de les últims dies. Per altra banda, les funeràries han anunciat dues noves morts. Unió de Pagesos reclama ajuts directes d'entre 1.800 i 2.200 euros per hectàrea per pal·liar les afectacions del míldiu. Informa des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Unió de Pagesos ha fet arribar a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, una proposta de mesures urgents per tal de pal·liar les pèrdues provocades pels efectes del míldiu a les vinyes. Concretament, proposa la concessió de préstecs de liquiditat i de refinançament a interès zero i sense costos de despesa, i ajuts també directes que anirien dels 1.800 als 2.200 euros per hectàrea. Per altra banda, el sindicat insisteix al departament que intercedeixi per garantir que Agroseguro i l'entitat estatal d'assegurances agràries incloguin ja en les seves properes pòlisses el dany pel míldiu com assegurable a les línies d'explotació de raïm de vinificació, com ja ho és al sud de l'estat. Unió de Pagesos demana també a la Conselleria d'Agricultura que faci la seva proposta el més aviat possible per contribuir com a mínim a minimitzar els obstacles amb els que s'estan topant els viticultors en aquesta campanya vitícola.
Gràcies, Eli. Sant Andreu de la Barca promociona el comerç local amb una jornada de botigues al carrer. Una campanya que ens explica en Jordi Milian des de Ràdio Sant Andreu.
Amb l'objectiu de reactivar el comerç local aquest divendres a Sant Andreu de la Barca, des de les 7 de la tarda fins les 10 del vespre, els comerços de la ciutat mostraran al carrer els seus productes i serveis i ho faran a les portes dels seus establiments. Un dels objectius, reactivar el comerç local, segons ha destacat l'alcalde Enric Llorca.
Té com a objectiu el reactivar el comerç a la nostra ciutat. Es fa d'una manera diferent a com s'havia estat fent en els últims anys per evitar les concentracions de gent en un lloc determinat.
La jornada també comptarà amb animació als carrers i un sorteig d'un val de compra de 200 euros i 3 vals de compra de 100.
Destaquem aquest punt horari també que el govern invertirà 2 milions d'euros per connectar amb fibra òptica el 79,7% de les poblacions de la Cerdanya i el Berguedà. Les obres, que ja es troben en execució, estendran un total de 180 quilòmetres de fibra òptica i connectaran 21 municipis d'aquestes dues comarques. Està previst que a finals d'agost s'hagin estès 57 quilòmetres nous de fibra òptica que se sumaran als 123 que hi ha existents. Acabem recordant que d'aquí a mitja hora està prevista la compareixença de l'alcaldessa Ada Colau per valorar les mesures adoptades en relació a la Covid-19 a la ciutat de Barcelona. L'alcaldessa estarà acompanyada pel primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni i la regidora de Salut Gemma Tarafa. Ho seguirem de ben a prop des de la xarxa. És tot. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Molt bona tarda a tots i benvinguts, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, com tots els divendres, disposats a compartir plegats aquestes dues hores de ràdio, aquestes dues hores complertes de comunicació que ens permeten, d'alguna manera, establir aquest diàleg entre vosaltres i nosaltres, entre nosaltres, el mar i tot el que això significa. Avui la consellera Alba Vergés ha fet una roda de premsa, després ens explicaran més detingudament com ha anat aquesta roda de premsa, però a grans trets ha dit que la gent el que havia de fer era quedar-se a casa. Remirar les xarxes socials, perdó, ha dit que el que recomanaven era que es quedessin a casa. Després ho explicarem més àmpliament. Però aquí anava el que importa. Repassar les xarxes socials, he vist moltíssima gent indignada i que es qüestionava el fet de per què quedar-se a casa, de no, nosaltres hem de quedar a casa i en canvi els guiris poden sortir dels hotels, o nosaltres ens hem de quedar a casa i en canvi aquells estrangers poden visitar i arribar al nostre país i tal. Jo crec que no s'ha entès. El que ha fet la Generalitat és fer una recomanació. Poden sortir al carrer, però sàpiguen que si surten al carrer es poden morir. Sí, de fàcil. Ja està. I a partir d'aquí que cadascú prengui la decisió que cregui més oportú. És a dir, la Generalitat diu, tal com estan les coses, amb els números que tenim i tant l'experiència que tenim, recomanem que la gent es quedi a casa. Hi ha gent que diu, oh, ja, però hi ha els estrangers, doncs surti al carrer i moris. Ja està. És així de fàcil, assumeixi el risc. Jo crec que és fàcil d'entendre. Altra cosa és, si voleu, podem parlar de la gestió que s'ha fet per part de la Generalitat, que jo crec que és molt criticable, i per part del govern de Madrid, que és altament criticable. Podem parlar, com deia l'Oriol Mitjà ara fa unes hores, podem explicar o podem valorar que no s'ha previst res o que no s'han fet els protocols adequats. Això no ho ha dit l'Oriol Mitjà, però sí que ha estat criticant aquestes últimes setmanes. Podem, si voleu, explicar doncs, o preguntar per què s'ha canviat de criteri cada 2x3 o al contrari, per què se'ns va permetre sortir de casa quan potser no era la decisió més encertada. Podem fins i tot explicar o preguntar-nos per què es permet que la gent viatgi lliurement, entri, surti, vagi amb vols, no vagi, o vagi amb vaixell, o per què a Catalunya se'ns recomana quedar-nos tancats i en d'altres comunitats o altres capitals, com és Madrid, per exemple, la gent pot seguir fent la seva. Podem preguntar-nos tot això. Fins i tot podem preguntar-nos per què no s'han contractat més metges o per què no s'han contractat més infermeres o per què abans d'ahir es deia que no calien més rastrejadors i ahir s'anunciava la contractació de 500. Podem preguntar-nos tot això. Però el que no podem fer, penso, això és una opinió, el que no podem fer és, quan finalment es pren una decisió que no és una obligació, sinó que és una recomanació, queixar-nos. O sigui, ens estan dient, ojo que això va de veres, ojo que això ha canviat de perfil, ojo que això torna a estar, el nombre de rebrots està a dia d'avui com el passat dia 10 de maig. 10 de maig, us en recordeu, quan feia una setmana que podíem sortir a fer esport pel carrer. Doncs avui estem en contagis com en aquell moment. El que no podem fer, penso, és quan ens diuen, ojo peligro, és dir, home, i vostè més, no? O i ells, bueno, i ells que fotin el que vulguin. Escolti'm, ara, si voleu seguir sortint al carrer, si voleu seguir sortint a les vies públiques sense mascareta, si voleu seguir sense respectar la distància, si voleu seguir fent reunions de més de 10 persones, si el que voleu és sortir de discoteques a la nit, si el que us ve de gust és no utilitzar el gel hidroalcohòlic i anar com aquell que no passa res, cap problema. La societat us dona permís. De fet, no us dona permís. Us diu que ho podeu fer, no ho prohibeix. Ara, si algú mor, que després no vingui la família a queixar-se. Benvinguts, com esteu? Molt bona tarda. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda. Us saluto en nom de l'equip que fa possible aquest programa, que són en David Valverde i en Juanjo López, la Judit Castells, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem, com dèiem, fins a les 6, avui parlant d'un munt de coses, entre altres coses de llibres, llibreters i celebracions que no seran tan celebrades.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Inicialment s'havia dit que el temps aquest cap de setmana seria assolellat i calorós. De moment, almenys a la costa central, és calorós però no assolellat. Tampoc molt calorós, eh? Fa calor, però no és aquelles calors que un pugui dir, home, doncs prendrem mal. En tot cas, veurem si l'evolució de la meteorologia ens porta a la confirmació dels auguris d'ara o de les prediccions de fa uns dies. Escoltem amb atenció en Francesc Figuerola des del Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
Bona tarda. La tramuntana sembla que es resisteix a marxar. Avui li costarà i demà sí, definitivament, demà dissabte, a partir de migdia ja deixarà pas a un vent més aviat fluix i variable. Així doncs, aquest divendres esperem que el vent de component sud es vagi imposant, o ja s'està imposant, a tot el litoral, excepte al nord del Cap de Creus o al nord de l'Empordà, perquè del Cap de Creus cap al nord, allà encara la tramuntana tossuda continuarà bufant. Una tramuntana entre fluixa i moderada que reforçarà al final del dia, i a la resta el vent de component sud, sobretot, bufarà entre fluix i moderat, i no descartem algun cop fort, sobretot a punts del litoral central. Per tant, la situació marítima no està esvarada, però tampoc no està tranquil·la. Hi ha maror, fins i tot alguna àrea de forta maror al nord del Cap de Creus, i a la resta del litoral, mar entre marejol i maror. En quant a l'estat del cel, doncs, poques complicacions en general, alguns núvols baixos al sector central del litoral i del prelitoral que augmentaran al final del dia, però no esperem precipitació. I demà dissabte començarem amb aquests núvols baixos de nou al sector central del litoral, més o menys des de la selva fins al Baix Penedès, però s'han d'anar trencant i tornarien a reaparèixer al final del dia. Pot quedar algun descaducer al migdia, però bé, bàsicament s'imposarà el cel serè. Els dos extrems de la costa, domini de l'ambient assolellat. I en quant al vent, doncs un vent de terral al matí, però reforçat, en forma de mestral a les Terres de l'Ebre, que ben bé durarà fins a migdia, i a la resta, doncs, fins a mig matí aquest fluix variable, i a partir d'aleshores ja girarà a component sud, un sud que a la tarda sí que reforçarà en cops forts, ja més generals que no pas avui. Per tant, les àrees de maror també seran més freqüents la tarda de demà dissabte. Això sí, a l'extrem nord de l'Empordà, la tramuntana ja deixarà de bufar i el vent quedarà fluix i variable. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Figuerola. Farem cas d'aquesta previsió del temps. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
Mira, Figueres també tanca parcs i suspèn el Sant Jordi, eh? L'alcaldessa de Figueres diu que està molt preocupada per l'augment de casos que hi ha a la població i que multarà qui no porti mascareta. Bé, repassem l'actualitat del dia, ens anem fins a les Terres de l'Ebre. Bona tarda, Judit Castells, bon dia, com estàs? Molt bé. Doncs,
molt bona tarda.
Ara sí, molt bona tarda. Deltebre, diuen, acollirà la prova pilot d'una investigació per controlar la plaga del mosquit tigre amb drons.
Doncs sí, així és. De fet, el principal objectiu d'aquest projecte que s'anomena Hamelin és el de generar nous mètodes de control de plagues. En aquest sentit, reduir els tractaments a gran escala dissenyant un sistema d'actuació, doncs, que permeti identificar i localitzar els focus larvaris dels mosquits, actuant així de manera localitzada amb un tractament que s'efectuaria amb drons. Per tal d'aconseguir-ho, s'han dissenyat tres sistemes: una eina d'anàlisi dels paràmetres climàtics que relacionarà les condicions atmosfèriques amb les oceanogràfiques, un altre sistema d'alerta precoç per geolocalització amb el recolzament de la ciutadania per detectar la presència de plagues i identificar els llocs on cal actuar, i per últim un sistema de compilació de la informació, doncs, que permeti actuar contra aquestes larves de mosquit amb un tractament, tal com dèiem, aeri, que són els drons. La prova pilot tindrà una durada de 2 anys i, de fet, el projecte es va presentar justament ahir al sector turístic de Deltebre, en aquest cas, que és la localitat on s'efectuarà aquesta prova pilot.
Doncs esperem que funcioni. Home, els drons estan abaratint moltes actuacions. En el cas d'actuacions de caire aeri, doncs certament hi ha molta diferència de preu i, per tant, serien molt més extensives o extensibles a un nivell econòmic o a un cost econòmic similar al de la contractació d'un avió. Gràcies, Judit, que vagi bé.
Fins ara.
I a Tarragona, el jutjat d'instrucció número 1 apunta que l'explosió d'Iquoxe podria suposar delicte d'homicidi imprudent. Ha aixecat el secret d'actuacions i obre 2 peces més degut a la complexitat del cas. Laia.
Doncs sí, recordem que aquesta mateixa setmana l'empresa presentava un informe elaborat per l'Institut Químic de Sarrià on deia que els fets van ser imprevisibles. Doncs bé, ara el magistrat ha acordat l'aixecament del secret de sumari i s'han pogut conèixer més detalls dels fets. Els investigats, tant en la peça principal com en les dues separades, són l'empresa Iquoxe com a persona jurídica i 2 persones físiques. També es troben personades 12 acusats acusacions particulars i 3 acusacions populars. La peça principal té per objecte la investigació de l'explosió i de les actuacions posteriors que es van produir. De les diligències i investigacions dutes a terme fins a aquest moment, s'investiguen les deficiències detectades en la seguretat, la insuficiència del personal de vigilància, escassa visibilitat del sistema d'alarmes, les condicions laborals i defectes en el manteniment de les instal·lacions i la maquinària. De forma provisional, els delictes pels que s'emmarca aquesta peça són els d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i també delictes contra el dret dels treballadors. En aquest sentit, Iqoxe ha aplaudit que el jutjat hagi aixecat el secret d'actuacions. De fet, els representants legals de la companyia expressen la seva satisfacció per la decisió del jutjat, remarcant que la companyia ho reclamava des de feia mesos. Diuen que això els permetrà tenir coneixement de la instrucció i, per tant, la possibilitat d'exercir el dret legítim de defensa.
Doncs bé, en tot cas, escolta'm, si ells estan encantats de que s'aixequi el secret de sumari, nosaltres també, per tant, ells podran defensar-se i nosaltres saber què considera el jutge o quines són les peces que la justícia, i en aquest cas també la fiscalia, considera claus per entendre aquesta exclusió. Gràcies, Laia, que vagi bé, fins després.
Que vagi bé, adeu.
I l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha habilitat 5 milions i mig d'euros extres per impulsar la recuperació post-Covid. Ivan.
Sí, Ajuntament, agents socials, econòmics i polítics del Prat de Llobregat han signat l'acord per la reconstrucció social i econòmica del municipi. Un acord que contempla 73 mesures concretes repartides en 4 línies d'actuació per superar, com deies, els efectes de la Covid-19. Aquests 4 eixos d'actuació passen per incloure, en primer lloc, mesures organitzatives, fiscals i pressupostàries, com per exemple poden ser doncs, moratòries i suspensions de contractes i quotes. Un segon eix vol reforçar les polítiques socials en diferents àmbits i també adreçades a col·lectius diversos, des de la infància, adolescents i també, evidentment, gent gran. El tercer paquet de mesures contemplaria la reactivació del teixit econòmic i comercial del municipi i, finalment, la quarta línia d'actuació preveu desenvolupar la transició ecològica del Prat del Llobregat, un pla de reconstrucció que comptarà, com deies, amb una partida de 5 milions i mig d'euros addicionals que el consistori ha habilitat al marge del pressupost ordinari de 95 milions d'euros. Un cop s'ha llegit aquest acord, l'estratègia restarà oberta a les aportacions de la ciutadania i del teixit social del Prat. De fet, s'obrirà una plataforma digital per retre doncs, comptes de forma transparent sobre el grau de compliment d'aquestes mesures i d'aquest acord i un observatori de la ciutat per facilitar la presa de decisions.
Doncs veurem finalment com se'n surten al Prat de Llobregat i a la resta del país d'aquesta situació de post-Covid. En tot cas, qualsevol mesura que s'implementi, també des de les administracions locals, serà benvinguda i mirarem de col·laborar-hi en la mesura que ens sigui possible. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
I el nou hospital universitari Doctor Josep Trueta anirà finalment a Salt. Cristina.
Sí, Salt ha guanyat la partida a Girona i després de molts mesos de debat doncs avui s'ha sabut que el nou hospital Trueta s'ubicarà a Salt al costat del Parc Hospitalari Martí Julià, que és més conegut com l'Hospital Santa Caterina de Salt. El govern de la Generalitat ha firmat aquest matí el conveni per a la millora assistencial a la regió sanitària de Girona. A la tarda informaran de la decisió els diferents caps de servei de l'Hospital Josep Trueta, que hem de dir que sempre han defensat Salt com la millor opció per construir aquest nou equipament sanitari.
I, per cert, en parlaves l'altre dia, han començat finalment les obres a la platja del Golfet de Palafrugell. Recordem que va ser una platja afectada pel temporal Glòria per un desprendiment de pedra.
Sí, les obres per consolidar el talús que es troba a la paret rocosa de la platja del Golfet ja comencen doncs, aquesta setmana. Unes tasques, hem de dir, que realitzarà l'Ajuntament de Palafrugell després que, malgrat ser zona maritimo-terrestre, el Departament de Costes del Ministeri doncs, no ho hagi portat a terme. El deteriorament provocat per el temporal Glòria del passat mes de gener doncs, ha provocat que, com bé deies, aquesta zona estigui inestable i molt propensa a despreniments i, a més, els banyistes ara hi han accedit aquestes darreres setmanes tot i està tancat l'accés. Les tasques que ara comencen es faran en dues fases diferents i afectaran una superfície de 400 metres quadrats. Els treballs es pretén que s'allarguin aproximadament un mes i tenen un cost de 40.000 euros.
No, si quan una administració tanca un accés ho fa per hobby, és a dir, no ho fa perquè hi hagi risc, ni perill, ni per diversió, ho fa per diversió. És una dèria de l'alcalde o l'alcaldessa de Palafrugell que diu, es va aixecar un matí i va dir, què puc fer? Va tancar l'accés a la platja del Golfet. Per això la gent se'l pot saltar lliurement. Es tracta d'això, quan fan aquests tipus de controls. Molt bé, gràcies.
Hem de treballar la consciència ciutadana.
Home, no, saps què passa? Que després algú va allà a fer la tovallola, li cau un tros de pedra i es pren mal, i després, oh, és que no hi havia cap policia que vigilés l'accés. Home, és que cal que posem un policia a cada lloc. No és prou clar que amb una cinta de banda a banda ja entenem tots que allò està tancat. Doncs sembla que no és així. Molt bé, gràcies, Cristina, que vagi bé.
Fins després.
A reveure. Hola, què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Què tal, bon dia.
Bon dia. T'he vist allà, petiteta. Escolta'm, explica'm una mica el que ha dit el Departament de Salut aquest migdia, no? A la consellera Alba Vergés, jo feia una petita reflexió, però ha explicat moltes més coses.
Sí, de fet, la compareixença ha estat conjunta entre la consellera de Salut, Alba Vergés, també la portaveu del govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, i han explicat, en definitiva, doncs, les mesures restrictives que es duran a terme a la ciutat de Barcelona i a 12 poblacions més de l'àrea metropolitana, entre les que trobem, per exemple, el Prat, Sant Adrià del Besòs o també Badalona. Bàsicament, què es prohibeix? Una sola cosa es prohibeix. Les reunions de més de 10 persones, siguin als interiors o als exteriors, això queda prohibit. Es tanquen locals d'oci nocturn, sales de festa, també es tanquen cinemes i teatres, i es demana reduir l'aforament dels bars a l'interior, en aquest cas el 50%. Pel que fa a l'exterior, a les terrasses, perquè ens entenguem, l'únic que s'ha demanat és que entre taula i taula es mantinguin els 2 metres de distància. Biblioteques i museus podran seguir oberts, així com els casals d'estiu i les colònies, que es podran seguir fent amb total normalitat de moment. En l'àmbit dels comerços podran seguir obrint també amb normalitat, això sí, hauran de funcionar amb cita prèvia, com es feia abans de l'etapa de represa. Durant la compareixença han demanat i recomanat que no prohibir evitar el màxim de mobilitat possible. Mm-hmm. Simplement han dit que aquesta mobilitat s'efectuï quan sigui necessari, és a dir, per moure's cap al lloc de feina o per anar a comprar productes de primera necessitat, però que en cap cas, quan no sigui en aquests casos, que es romangui a casa. Com deia, és una recomanació, no una prohibició.
Val.
El que també han dit és que s'evitin els desplaçaments a segones residències. Avui divendres, a les portes d'un cap de setmana, han dit que es farien controls de les carreteres, però que en cap cas, si es troben doncs, vehicles que s'estan adreçant a aquestes segones residències, no podran demanar que facin marxa enrere, perquè legalment doncs no està prohibit. Preguntats per esdeveniments culturals com el Sant Jordi, en un primer moment doncs, Budó ha dit que s'estaven estudiant la proposta. Després, poques hores després, hem sabut doncs, que des de llibreters i també floristes han decidit anul·lar definitivament l'acte que es feia al Passeig de Gràcia. De fet, ara en pocs minutets en sí. Parlarem, però preguntats pel Festival Grec, per exemple, han dit que s'estan estudiant la proposta i què fer amb el festival. En tot cas, han dit que el pla de contingència que du a terme el festival està seguint tot el protocol necessari i les mesures de seguretat necessàries i que, per tant, doncs, podria continuar amb total normalitat també. De la possibilitat d'un confinament total, han explicat que la idea és evitar un nou març, però que si el nombre de contagis segueix augmentant com ho està fent ara, doncs s'hauran de prendre mesures més dràstiques. Recordem que aquestes mesures tenen una durada mínima de 15 dies de moment.
Doncs aquestes són les recomanacions, que no prohibicions, que ha fet públic aquest matí la Generalitat de Catalunya i que, repeteixo, són recomanacions. Jo crec que ho han explicat prou bé. Si algú hi troba algun problema, doncs ho veia sap els riscos que corre. I a partir d'aquí, jo crec que som prou adults tots per entendre el context en el que vivim i la situació en la que ens trobem, que serà dura i complicada, però que per molt dura i complicada que sigui, almenys la podrem viure, que de l'altra manera no tenim la certesa de poder-la viure. Si hi ha alguna novetat, bueno, he sentit que Figueres també, l'alcaldessa ha anul·lat tot i ha fet que la gent es quedi a casa. Si hi hagués alguna novetat, Isabel, al llarg de la tarda, evidentment ho anirem explicant.
Ho anirem seguint i, evidentment, doncs, explicant, sí.
Que vagi bé, moltíssimes gràcies, fins ara.
Gràcies, fins ara.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, com dèiem...
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
El Gremi de Llibreters ha fet un pas endavant i ha decidit suspendre l'acte que es feia al Passeig de Gràcia, aquest acte central en el qual hi participen habitualment moltíssims escriptors i que suposa la signatura de molts llibres, i de fet ha recomanat que es faci el Sant Jordi, però a l'interior de les botigues, és a dir, que la gent, prenent les mesures de precaució, doncs accedeixi a l'interior dels locals per poder fer la compra de llibres i també de roses. En volem parlar amb la Mari Carme Ferrer, que és presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Mari Carme, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda. Primer, abans de res,
endavant,
una rectificació...
Totes les que vulgui.
...que esteu dient a l'emissora.
Sí?
O sigui, no és un Sant Jordi, sinó que és la festa del llibre i de la rosa. O sigui, el Sant Jordi no el podem tornar a fer. Vull dir, tenen de tenir-ho vostès molt clar. És una altra festa, això.
Per tant, el del Sant Jordi d'estiu no, eh? És a dir, la festa del llibre i de la rosa.
La festa del llibre i de la rosa. Això sí que està claríssim.
En tot cas, es parla molt del Passeig de Gràcia de Barcelona perquè és un eix molt important, és un eix vital per la ciutat i molt simptomàtic per Catalunya, però jo m'agradaria també extendre el fet a d'altres llocs, no? Sentíem que Figueres també, doncs, les llibreries pròpies havien decidit que en principi no farien actes al carrer. Sembla que aquestes properes hores podien trobar-nos més casos d'aquests, no?
Bé, nosaltres aquest dematí el que hem decidit, la Cambra del Llibre, en qui participem editors, llibreters, distribuïdors, que davant les mesures sanitàries renunciàvem a Passeig de Gràcia. Però sí que farem la Festa del Llibre a les nostres llibreries, sobretot a Barcelona i tota l'àrea metropolitana, i llavors a cada poble i ciutat, segons es vagi veient cada municipi, doncs, segons la situació sanitària, farem una cosa o una altra. Però sí que és veritat que a dintre de les nostres llibreries sí que pensem, de moment, si no hi ha més coses, doncs, a fer-ho. Però, esclar, també pensant que primer és la salut de cada un de nosaltres i dels nostres treballadors i dels nostres clients.
I que, de fet, ja d'accés als locals, a les botigues, hi ha un seguit de normes, un seguit de condicions que, evidentment,
sí,
en aquest context es respectarien. Per tant,
nosaltres hem sigut sempre molt més estrictes. Fins i tot el Procicat ens va aprovar el nostre protocol perquè era molt més estricte que el que demanaven a les botigues i al Passeig de Gràcia, eh? Vull dir que això ho sàpiga.
Deia que una de les qüestions evidentment serà que la gent entengui que, malgrat les restriccions, aquesta festa del llibre de la rosa segueix endavant. Jo dic perquè semblava, donava la sensació aquest migdia, de fet he llegit diferents redaccions d'una mateixa roda de premsa, no? Hi ha gent, se suspèn el Sant Jordi, hi ha gent que diu, no, se suspèn el Passeig de Gràcia de Sant Jordi. De la fira del llibre, de la festa del llibre de la rosa. Clar, depèn de qui ho escriu i com escriu, dona la sensació que només afecta el Passeig de Gràcia o dona la sensació que afecta a tot el país.
Bé, a tot el país no, però correcte, també és veritat que, com li estava dient, no?, que depèn de les circumstàncies de cada poble i ciutat. Vull dir que s'irà veient. És veritat que no hi haurà l'alegria que hi havia els altres anys amb tot el que està passant, no?, però no volem que els nostres clients no tinguin aquesta oportunitat, no? I si es pot fer signatures d'autors, les farem, i si no podem, no hi haurà escriptors i escriptores a les nostres llibreries. Això sí que ho tenim molt clar.
És una situació absolutament atípica. És molt curiós que estiguem el dia que som, que avui és 17 de juliol, tot just manca, poc més d'una setmana, o una setmana escassa, i encara estiguem acabant de decidir com serà. Suposo que a vostès això els genera no només un neguit, sinó un desconcert important, no?
és un desconcert, però és clar, davant tot el que està passant i davant totes les mesures sanitàries ens hem d'adaptar al que sigui. I sí que és un desconcert perquè tens les caixes per anar a fer parada, no sabem si posarem o no posarem parada davant de les nostres llibreries, no sabem si vindran o no vindran els escriptors, que són moltes coses, no? Però endavant, no? Vull dir, irem tirant endavant, sempre endavant, i ja s'irà veient el que es pot fer.
Una de les qüestions que em va sorprendre molt positivament de l'abril, de l'abril i el maig,
sí,
era sentir experiències de llibreters. No sé si eren llibreters buscats específicament o podíem prendre una lectura generalitzada d'una part important del gremi que deien,
sí,
bé, hem descobert que podem vendre per internet i que la gent ens compra per internet i gràcies a això ens hem anat sortint.
Bé, sí que és veritat que durant el confinament hem venut molts llibres. Reconec que per internet hi ha hagut molt de venda de llibres, però també a la vegada molta recomanació, perquè els llibreters no hem estat mai parats, no? Ha sigut sempre actius per les xarxes, per tot, no? I molts clients ens han recomanat llibres. A la vegada que ens feien comandes per WhatsApp, per xarxes, ens anaven dient, a mi quin llibre me recomanes, no? I això sí que ha sigut molt important, perquè la gent dedicava el temps a moltes coses i la tercera cosa que més es feia era llegir. Llavors, en aquest confinament la gent ha llegit molt i continuen llegint. Llavors, el moment que hem obert les llibreries, doncs la gent ha vingut a les llibreries a comprar més llibres, no? I a més, una altra cosa és que s'han sentit les llibreries com seves, no? I tothom està comprant al seu barri, la seva llibreria de confiança, i això ens ha ajudat molt a tirar endavant.
Jo, doncs això em fa molt content, de veritat, t'ho dic en sèrio, això em fa molt content, Maria Carme, perquè, ostres, després de molts anys explicar a la gent que no s'hi llegia prou, que havíem de ser més crítics, que havíem d'espertar
sí,
la nostra vocació lectora, que
sí,
malauradament per un confinament, però haguem recuperat, ni que sigui una mica, l'hàbit de llegir, jo crec que aquesta és una bona notícia.
Sí, i llavors fins i tot els adolescents, que és el sector que més ens costa, no?
Uh-huh.
Doncs aquest confinament llegien, vull dir, és veritat que feien amb les maquinetes, uh-huh, però et trucaven i quan hem començat a obrir amb cita prèvia,
uh-huh,
doncs ells també venien, no? Perquè havien llegit tot el que hi havia a casa i volien més llibres. Això ha sigut molt bona notícia.
Doncs les novetats que van arribar a l'abril i algunes que no van arribar a l'abril però que han anat arribant posteriorment a poc a poc a la tornada a la normalitat o a aquesta certa
sí,
normalitat, les tindrem totes a disposició aquest proper dia
sí,
23 de juliol.
Els tenim ja,
Sí,
els tenim ja a les nostres llibreries i sí que és veritat que, esclar, es va parar tot amb aquest març, no? Mm. Però ara sí que totes les novetats estan a les nostres llibreries. I si podem, farem signatures de llibres, si no, no.
Mm.
Però també el que es pot fer és anar a les llibreries, demanar quin llibre vols que et signin, i si no pots coincidir amb l'escriptor o l'escriptora, doncs els hi podem deixar signats el dia que passin, no?
Doncs,
ja veurem,
doncs,
perquè ja dic, tot uh-huh, és una incertesa tan gran que no sabem què farem.
Per tant, una altra opció que ens dona, en aquest cas, les llibreries de barri, les llibreries de proximitat, per poder tenir accés als llibres signats pels nostres autors preferits. Maria Carme, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Escolta'm, estem en contacte i anirem explicant qualsevol novetat i animant a la gent a participar d'aquesta festa del llibre i de la rosa del 23 de juliol. Una abraçada,
doncs,
cuida't.
Moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres. Adéu-siau.
A reveure. Molt bona
adeu,
tarda.
Adéu.
Per cert,
bona tarda.
El que també es farà és el sorteig de la grossa. Es farà el 26 de juliol. Hi haurà aquest premi extraordinari de 2 milions d'euros i el segon premi serà de 20.000 euros per bitllet. Ho dic perquè també hi ha aquesta mena de juguesca que la gent fa relacionada amb el Sant Jordi. I obrim l'apartat esportiu i ho fem referenciant una concentració, la de la selecció espanyola absoluta i sub-23 femenina al Club Nàutic d'Amposta. Judit.
Doncs sí, així és. Ara de seguida saludem doncs, a l'entrenador del Club Nàutic d'Amposta, David Morales. David, què tal, com està sent aquesta concentració? Sabem que la tradició d'aquest esport aquí a la capital del Montsià és molt important, que les instal·lacions també estan preparades i que les ganes, en aquest cas de les remeres, tampoc deu faltar.
Pues, bona tarda. La veritat és que portem ja 2 setmanes. Jo, a part de l'entrenador del Club Nàutic d'Amposta, soc el seleccionador nacional de la categoria sub-23 i també categoria absoluta. I pues, actualment es troben les millors noies de tota Espanya, de la categoria sub-23 i absoluta, en total unes 16 noies, que estem preparant els campionats d'Europa que seran al setembre.
Teniu una de les més destacades, seria l'Aina Cid, l'olímpica Aina Cid, així com també la seva companya, Virginia Díaz, que comparteixen en aquest cas el 207 Timoney, que de fet, a part d'estar-se preparant en aquest europeu del setembre, també per l'octubre, doncs també s'estan preparant per les Olimpiades.
Pues sí, actualment el 207 d'Aina Cid i Virginia, que és una embarcació que ja està classificada per als Jocs de Tòquio, estan preparant el Campionat d'Europa. El cas d'elles, que és absolut, serà el mes d'octubre, en principi a Poznan, a Polònia, i la veritat que bueno, per a elles també està, per a elles i tothom ha estat un any dur, perquè el cas d'elles tampoc no han tingut cap competició internacional i estan esperant, hi ha moltes ganes de que finalment el Campionat d'Europa Absolut es pugui celebrar i estan preparant en aquest cas també aquesta regata.
Què tal, David? Molt bona tarda. Escolta'm, aquí a Amposta les condicions que teniu són, diuen, immillorables, no?
Doncs sí, a veure, Amposta el que té, sempre dic el mateix, és la tradició, no?, del Club Nàutic des de ja té 70 anys i portem 40 i pico d'anys entre els millors clubs d'Espanya, en remers internacionals, en remers olímpics. És el club de tota la demarcació de Tarragona que té més olímpics, vale? I tot això, el treball de tots aquests anys i una mica la filosofia que té el club, ha anat sortint, no? En això també s'ha de sumar l'aposta que ha fet l'Ajuntament d'Amposta en totes les instal·lacions esportives, tant la del club com la residència esportiva, i com no el riu Ebre que tenim, que és una meravella per practicar aquest esport.
Creus que el fet de tenir l'elit tan a prop pot ajudar a generar molt més interès, molta més afició pel rem?
Sí, totalment. A nivell de club sempre és important tindre uns referents. En esports com futbol o bàsquet sempre aquests referents surten, són més mediàtics i surten a la televisió. En el nostre cas no és un esport tan mediàtic i tindre més proper tota aquesta gent, tota la selecció, a part de la selecció també a les nostres instal·lacions durant l'hivern tenim equips estrangers, equips alemans, equips d'Ucrània, tota aquesta gent, i això ajuda a que l'escola de rem d'Amposta pues vagi a més.
Comentes, David, aquest riu Ebre, no? Aquestes instal·lacions que hi ha. L'Aina Cid comentava l'altre dia que ja ha estat entrenant i que en aquest cas el trajecte era de 2 quilòmetres i per tant quan fan fons han d'estar contínuament girant. En canvi, aquí al riu Ebre fins l'illa de Buda i torna a Amposta són uns 20 quilòmetres. No sé si aquest fet també l'agraeixen les altres remeres que estan ara concentrades a Amposta.
Sí, aviam, la distància oficial que competeixen són 2 quilòmetres. El riu Ebre té molts de quilòmetres per a remar i sobretot per a l'època de l'any en què els entrenaments són més llargs, són més de volum, més de resistència, doncs el riu Ebre és idoni. ¿Vale? La part final de precompetitiva, abans d'una competició, sempre es busca una pista homologada de 2 quilòmetres en què no hi hagi corrent, no hi hagi aquestes condicions que influeixen una mica en les velocitats dels barcos, com podria ser una pista com el camp de Banyoles.
Escolta'm, sé que teniu els ulls posats amb el que hi ha per davant. En principi heu d'anar a l'europeu del 3 i el 4 de setembre i al mundial de l'octubre a Poznan. Creieu que això serà possible o quina és la previsió que teniu?
Bueno, fins ara hem de confiar perquè això, aquesta crisi, La veritat que bueno, quan ens van confinar tots el 14 de març, al principi semblava que eren 15 dies i després era un mes i al final van ser pràcticament 4 mesos, no? Això ha sigut un cop dur per als nostres remers, no? A tots els nivells, i inclús ja hi ha hagut algú que també ha tirat la tovallola, no? Perquè els esportistes estan acostumats a entrenar en un objectiu, en unes dates i preparar-se per això. Sembla ser, pels contactes que tinc a Alemanya i tot això, que allí possiblement actualment estan en una situació millor que nosaltres, no? En els rebrots que estan hi havent. Però bueno, la Federació Internacional ja ho va decidir fa unes 3 setmanes, que confirmava la celebració d'estos campionats, i esperem que continuï i que pugui ser anat.
Per un esportista, tota aquesta situació de assoliment de l'estat de forma òptima, desescalada en l'estat de fórmula, tornar a treballar per aconseguir-la, li genera molts decalatges? És a dir, serà molt complicat anar treballant amb aquesta irregularitat de cara al futur?
Pues està sent complicat, perquè realment l'època, el rem és un esport a l'aire lliure, no? I el mitjà nostre és l'aigua. Això és impossible tindre-ho a casa, no? Confinats. Hi ha altres esports que ho tenen millor en aquest sentit, no? Tot i que des de la federació als esportistes més d'alt nivell, com l'AINA i tot això, s'ha intentat facilitar remergòmetres, alguna peça, etc. Bueno, podríem dir que la forma física, després ja d'haver passat aquesta època, s'ha perdut una mica, però això ràpid ho poden tornar a recuperar, però sí que és cert que a nivell psicològic ha afectat més del que pensàvem.
En aquesta mateixa, seguint aquesta línia, David, a nivell de les mínimes d'aquests campionats internacionals, el fet d'haver hagut d'estar parats durant tant de temps farà que baixi una mica el nivell d'aquest campionat, o retornen amb moltes ganes i esperen buscar marques personals?
A veure, la veritat és que al principi, les primeres setmanes que vam tornar a arrencar, semblava que costaria bastant més. La veritat que costaria bastant més, que es van fer alguns tests i havien baixat tots entre 8-10 segons els rècords personals, ¿vale? La veritat que a les 3 setmanes es va tornar a repetir testos i estaven ja més proper els seus rècords. Jo penso que ara, actualment, estan ja al nivell, en general tots, i estan al nivell progressiu i millorant les seues marques. Això cada dia ens despertem en una notícia no bona o no tan bona, i això és una mica el que com a entrenadors hem de gestionar, no tant la part fisiològica o tècnica, que això la veritat que a poc en temps i en treball ho aniran assolint, sinó més els alts i baixos psicològics que estan tenint els remers i tota classe d'esportistes.
Escolta'm, quin paper previsiblement voleu fer en aquestes competicions? És a dir, amb quina ànima aneu?
Aviam, Aina, Cid i Virginia són les actuals campiones d'Europa. Uh-huh. L'any passat van quedar campiones d'Europa i per supost que són una de les favorites per a revalidar el títol, no? Aquí estaríem parlant del campionat d'Europa absolut. Amb el campionat d'Europa sub-23, la veritat que la selecció d'Espanya no ha participat mai en aquell campionat. Normalment sempre es participa al campionat del món. Com enguany no hi ha hagut campionat del món, s'ha apostat per aquest campionat. En este campionat, pues, bueno, tenim una mica l'esperança. L'any passat, amb un 4-sense, que anaven també dos ampostines, la Victoria Cid i la Núria Puig, van quedar cinquenes al campionat del món. I enguany repeteix la categoria Núria Puig, intentarem, pues, si més no, lluitar per una final i estar per les medalles.
Doncs escolta'm, tant de bo ho aconseguiu, eh? Tant de bo estigueu per aquestes medalles i en porteu unes quantes cap aquí, cap a casa, cap a Amposta. T'agraeixo molt, David, que ens hagis acompanyat, molta sort, i escolta'm, que les coses vagin el més fluides possibles, que no haguem de tornar a tenir altre cop els i baixos. Que vagi molt bé.
Esperem que no. Gràcies, a veure l'altros.
Cuida't, fins després, a reveure. I, mentretant, saludem amb una dona que ha fet història, perquè és la segona dona de la història de l'Estat en ser seleccionadora de la Federació de Rem. Parlem de la Meritxell Alonso. Meritxell, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
I moltíssimes felicitats, Meritxell.
Perdó, que no t'he sentit.
I moltíssimes felicitats, et deia, Meritxell, que enhorabona per aquesta... Per aquest nomenament, suposo que amb moltíssimes ganes de poder començar a fer feina de valent.
Sí, la veritat que sí. Estic molt contenta. Ja m'ho van dir fa un temps, ja m'ho van plantejar una miqueteta. I, bueno, fa unes setmanes cap aquí em van fer la trucada ja oficial i, bueno, fa des del dissabte que estic aquí. I, bueno, amb totes les ganes del món i a veure què surt, també.
Tu tens moltes ganes, en aquest cas, els remers i remeres, com estan d'ànims després d'haver estat, comentàvem també amb l'entrenador del Club Nàutic d'Amposta, tots aquestes setmanes tancats a casa, quin ha sigut aquest retorn, com ha sigut el nivell físic i també psicològic en aquest cas dels remers i remeres?
Bueno, nosaltres, jo els hem vist bastant bé, vam tindre que fer unes mínimes per a vindre aquí a la selecció, molta gent va donar les marques i, bueno, esta setmana estem fent proves, estem fent tomes de temps, a veure com estan i a veure quins vots podem fer competitius de cara a la competició de Belgrat.
Una mica les instal·lacions d'aquí de Galícia, què tal són? Comparant-les una mica també amb les que hi ha aquí al Delta de l'Ebre, la temperatura, què tal acompanya aquest clima?
Bueno, està molt bé, la veritat. Nosaltres, bueno, jo he estat molts anys remant i estem en un balneari que està a uns 6 quilòmetres del camp de regates de Rivadavia, molt conegut, l'últim campionat d'Espanya es va fer aquí. I la veritat que és un balneari on hi ha gimnasos especials per a nens, en sales d'ergòmetre, detrás, com veieu, el pantano està espectacular i també és com el riu Ebre, molt paregut al riu Ebre, molts de quilòmetres per a remar i la veritat que està una mica apartat de la zona de civilització, però ja va bé perquè estiguen concentrats i preparant-se per a una cosa tan important com aquesta.
Escolta'm, l'objectiu principal de la temporada passa pels Jocs Olímpics o pas a pas?
No, pas a pas. Aquí són nois molt joves, són juvenils, són 17 i 18 anys, després ja passaran a la sub-23 i la veritat l'hem passat i van obtindre grans resultats i esperem que continuïn sent així.
Suposo que la gestió d'un col·lectiu que com és selecció espanyola en aquest cas de gent de diferents espais, de diferents jocs, amb unes edats que malgrat que són tots molt madurs i molt grans i tal, però evidentment són unes edats que encara pertanyen a una etapa formativa de la seva vida. A més, amb la situació i el context sociosanitari en el que vivim i a sobre, amb un objectiu tan important com el que tenen al davant, no deu ser gens fàcil, eh?
No, a veure, la veritat que no, però ells ja saben a lo que venen aquí. Ells s'estan preparant tot l'any, és una il·lusió que tenen, o sigui, tu quan ets remer d'un club vols arribar a lo més alt, ¿vale? I aquestes són les primeres portes que te s'obren. Realment van entrenar tots els dies, són nanos que, bueno, els tindríeu que veure, dona gust per entrenar.
Ara en aquests moments, Meritxell, quants de remers teniu? Perquè estaran concentrats durant més d'un mes, no? Encara no fa una setmana que esteu concentrats, fins al 20 i pico d'agost. Una mica com s'estan portant, quants de remers hi ha i també com és la convivència, els entrenaments.
Són 28 remers en total i hi ha 10 noies. Jo formo part del cos tècnic del femení i, bueno, bastant bé, ja us dic. Els veig molt motivats, molt en ganes. Esta setmana hem començat a fer tomes de temps i a veure realment com destaquen. I ja, com abans heu dit, com hi ha un remer de cada club aquí, hi ha maneres diferents de remar, però, bueno, intentem que s'aconjunten el més ràpid possible i per traurem-nos ja alguns dubtes de cara al campionat d'Europa.
els entrenaments que porten i que són diferents a cada club i que a més s'han vist alterats perquè molt d'ells segurament durant un mes i mig o dos mesos no han pogut ni tan sols entrenar, suposo que genera moltes diferències o algunes diferències de nivell, no?
No cregues, aquí, no? Aquí també quan arriben a una selecció és perquè hi han donat unes mínimes. Aquí ara sí que hem estat parlant uns dies de com han anat passant este confinament a casa, però bueno, molta gent que està a la selecció està dins els centres del rendiment a les seues comarques i el que deia David abans, els han facilitat ergòmetres per treballar a casa i una mica de peses i tot, ells ho porten bastant temps. L'únic que pues, ha faltat aigua, i això es nota. És molt bé físicament que tu puguis arribar a estar i preparar-te en lo tècnic, quan són sèniors tenen molt més la remada lligada, entens? I en nanos així una mica més joves, doncs, bueno, tens d'estar més insistint, però bueno, aquesta és la nostra feina d'insistir-los i d'estar al costat d'ells i exprimir-los hasta l'últim que tinguin.
En comparació amb altres esports, el rem és un esport que ha donat a la selecció espanyola moltíssimes o algunes alegries al llarg de la història i sobretot també els darrers anys. Quin nivell hi ha?
L'any passat aquí a l'equip juvenil van hi haure vots a la final, això vol dir estar entre els sis primers i el Mundial. Jo crec que ara l'europeu poden hi haure més d'un vot a les finals. El que és que ja et dic, se t'hi ha de treballar i és la primera setmana i se tenen de variar diversos vots. Hi ha algunes expectatives de poder fer un 400 femení o un 200, tot serà depenent del temps que marquen ells, les mínimes aquí.
Vale, és a dir, els entrenaments van una mica sobre la marxa o ja teniu planificat quina mena d'entrenament esteu duent a terme o quina disciplina s'anirà duent a terme setmana rere setmana? També, a parlaves dels bots, quines modalitats s'estan entrenant ara aquí a Galícia?
Vale. La planificació de tot d'este mes i mig ja està feta. La primera setmana està acordat... van molt en bots curts per a saber ben bé quina és gent més ràpida, vale? I depenent si ells fan un bon temps en bot curt, algú s'hi li portarà, però en les noies, en el cas que porto jo, les noies estan buscant fer un 400 femení potent. Ara vindrà que...
Ui.
En la... i montem un 4 i resulta que hi ha altres dos noies en 200 que corren i ja està, i portar a portar.
Escolta'm, aquesta situació i aquests entrenaments suposo que se sovintegen com poden i es van allò concatenant els uns amb els altres de la millor manera possible. Creus que les expectatives de cara a les properes competicions, doncs, i sobretot a l'hora de pujar, categoria, seguiran una miqueta aquestes que ens explicaves, és a dir, es podrà d'alguna manera doncs, recollir medalles i recollir reconeixements?
Jo crec que sí. La Federació Espanyola, pel que estem veient els últims anys, s'està fixant molt en els equips sèniors. Els equips sèniors marquen una mica la diferència, i és en què podem córrer més. Estem inculcant ja des de molt jovens al club. Abans mateix les noies no tocaven la punta i des de que l'Aina primer la jugada van tindre un bon resultat, ara en la Virgínia també tenen un bon resultat, tot això els clubs no era tan, o sigui, no estava tan vist en noies i ho estan inculcant molt bé i les noies venen aquí remant i algunes ne saben molt. I se'ls nota que el seu club han remat.
Correcte. I escolta'm, hi ha hagut a molts llocs del país les muletes de la zona del Delta o els llaguts que se'n diuen en altres jocs, hi ha hagut un reinterès pel món del rem, es comencen a recollir els resultats, més enllà de la bona feina que s'està fent des dels clubs, numèricament ja sembla que hi ha més gent que practica el rem, ni que siguin disciplines que no són les que esteu fent servir, les que esteu seguint vosaltres. Es nota aquesta afició?
Jo sí, jo vinc d'un club que estem tant en van mòbil com en van fix, ¿vale? La disciplina que nosaltres estem aquí fent a la federació és del rem olímpic, però també no tenim de pensar que detrás de les federacions també hi ha de van fix, tant al País Basc com a Galícia, com a Catalunya, i la veritat que estan augmentant moltíssim els clubs, moltíssima gent, i és d'admirar. Realment pareix que el van mòbil ens estéssim una mica estancant i ens tindríem que espavilar una miqueteta en aquest sentit.
Entenc que el número de remers que està augmentant deu ser en zones en concret, perquè aquestes instal·lacions, el fet de tenir un riu o el fet de tenir un llac per remar, no es pot dur a terme a totes les comunitats d'Espanya en aquest cas, no? És a dir, aquest reforç s'està fent, suposo, en localitats o en zones en concret.
Me pots tornar a repetir la pregunta que està allà?
Sí, que en Cano deia que ara sembla ser que la gent està més interessada per practicar aquest esport, i comentaves que sí que s'està fent molta feina, no? Que s'està intensificant, s'està afegint més gent, i jo deia que des dels clubs nàutics aquest esforç que es fa, entenc que es fa des d'unes localitats o zones en concret, perquè no tothom té aquestes instal·lacions per poder dur a terme el rem, no tothom té un riu a prop, no tothom té un estany o un llac en aquest cas.
Per això, bueno, al riu Ebre hi ha tres clubs de rem olímpic. A la Ràpita, a Sant Carles de la Ràpita, la gent rema dins el port, però també té platja. I tota la costa de Catalunya, quasi totes les localitats tenen un club de rem, i on tenen una embarcació. No necessiten molta, no, gran cosa. Realment necessiten un hangar per a ficar la barca dins o el bot, i ja està. Ja et dic, des de l'ampolla que comença a Catalunya hasta dalt de tot, Santa Cristina, l'últim club.
Meritxell, en tot cas, des d'aquí, felicitar-te, desitjar-vos molts èxits, i des del FAR, evidentment, en farem un seguiment i ho anirem explicant. Meritxell Alonso, moltíssimes gràcies, que vagi bé, seleccionadora.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Ens aturem i seguim.
Navega amb el FAR. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es la lluvia sobre el mar, en la abierta ventana, contemplándola descansas, las tienen en el cristal. Es la lluvia sobre el mar, en la abierta ventana, contemplándola descansas, la sien en el cristal, y te vuelves hacia mí, sonriéndome, yo pienso en cómo ha pasado el tiempo, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así. Hacia mí, sonriéndome, yo pienso en cómo ha pasado el tiempo, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así, y yo te recuerdo así. Sí. la lluvia sobre el mar. En la abierta ventana, contemplándola descansas, la sien en el cristal. Y es la lluvia sobre el mar. En la abierta ventana, contemplándola descansas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet.